Cugat Media. Notícies.
Salutacions. Els pantans del sistema Ter Llobregat han superat el 16% de capacitat, segons l'informe diari que elabora l'Agència Catalana de l'Aigua. En concret, els 5 embassaments acumulen 92,24 hectòmetres cúbics d'aigua dels 612 possibles. La situació hídrica de la zona va dur el govern a decretar la fase d'emergència a la conca quan es va baixar dels 100 hectòmetres cúbics. Superar aquesta xifra podria dur l'executiu català a variar la situació, però la setmana passada la portaveu del govern, Patrícia Pleja, ja advertia que per canviar d'estadi s'hauria de superar la xifra de forma sostinguda. Més notícies. La policia local ha detingut 4 persones a les quals els atribueixen diversos robatoris amb força a domicilis. La detenció, que s'emmarca dins el dispositiu conjunt amb Mossos d'Esquadra contra aquest tipus de delicte, va tenir lloc la matinada de dissabte passat quan agents del cos de seguretat local van localitzar un vehicle que vinculaven a diversos robatoris i van enxampar els seus ocupants accedint a una casa de Mirasol. Segons la policia local, mentre dos dels detinguts s'enfilaven a la tanca de l'habitatge, els altres dos vigilaven des del vehicle preparat per fugir. Els 4 detinguts tenen antecedents per altres robatoris i s'està investigant si també són responsables d'altres fets similars. De fet, durant la detenció es van intervenir estris habituals en robatoris a domicilis. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat la redacció del projecte de seguretat viària en l'àrea d'influència del tram situat a la B30 a Cerdanyola, una de les vies de comunicació de la nostra ciutat. La redacció del projecte està valorada en més de 811.000 euros i cobrirà els punts quilomètrics 6,8 i 8,2 en sentit Girona. El pressupost total de l'obra és de 20 milions d'euros. I en plan esportiva, Camila Maldonado es retira del vòlei després de capitanejar durant 5 temporades el primer equip del Club Voleibol Sant Cugat. Maldonado marxa després de classificar el conjunt santcugatenc per a la competició europea i consolida el club com un dels grans del vòlei estatal. Doncs amb aquest apunt acabem. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la mateixa sintonia i amb més informació i constantment a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Connectats amb Carme Reverte.
Reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora, en què us parlarem d'una entitat, d'un dels municipis del Connectats, parlarem de llengua i també de cultura. Ens hi acompanyeu?
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Els inicis de l'entitat que coneixem avui al Connectats es remunten al 2003. Ayudar Jugando és una entitat que treballa en projectes solidaris propis i afins que busquen el benefici de la infància i la joventut en situació desfavorida. Com ho fan? Doncs això ho descobrirem de seguida a través de la Lía Jiménez, que és responsable d'Ayudar Jugando. Molt bona tarda, Lía.
Molt bona tarda, un plaer estar aquí amb tu.
Què tal? Escolta, explica'ns, perquè això és una mica difícil d'explicar, jo he fet una pinzellada molt ràpida, però tu com definiries la vostra entitat?
Jo definiria la nostra entitat com una associació sense ànim de lucre, que el que ens dediquem és, a través d'allò que ens van dir que no hi podríem treure cap diners entre els jocs de taula, el joc de rol i similars, ens va dir, no en traureu res, i va ser un no. I aquí estem lluitant des del 2003, lluitant i fent activitats, fent esdeveniments, participant en tota mena d'aquest gènere per aconseguir aquests diners per la infància en necessitat. I sobretot, el més important que va ser per nosaltres és per projectes locals, d'estat espanyol, i que el nostre aportament sigui realment útil. Perquè si nosaltres a Càritas els hi fem una donació, realment simplement serà una petita pinzellada, però projectes locals, ja sigui com per exemple amb un hospital, amb un projecte per infància, aquests projectes sí que podrem ajudar realment. I aquest és el nostre objectiu, poder significar alguna cosa per a aquests nens, nenes, a qui sigui, però que realment hi calgui.
I joves, no?, també, perquè estem parlant d'infants i joves. Estem parlant d'una entitat que funciona a nivell de l'Estat, a Catalunya... Per on us moveu?
Funcionem a nivell estatal. El que passa és que està tot concentrat aquí a Sant Cugat, tenim el local aquí, el magatzem i tot, però realment intentem fer esdeveniments... Normalment, aquests últims anys han estat a nivell de tota Catalunya, però sí que estem oberts a treballar a tota Espanya.
Uh-huh. Per tant, va néixer a Sant Cugat, l'entitat?
Sí.
I el fundador, el teu pare?
Sí. Això ha estat cosa de família, al final.
I tu li has agafat el relleu, ara?
Sí. Jo vaig just farà un parell d'anys, que just d'aquí res tornem a tenir la gran assemblea i sembla que seguirem endavant i que això seguirà el fil familiar del fundador i seguir endavant. Jo i els meus companys, amb qui estic superagraïda perquè estem fent tot el que podem per seguir endavant, tota una nova generació que ha vist aquest creixement d'una entitat poc a poc a un nivell que quan fem les jornades pròpies com a associació, ostres, fa goig veure quanta gent ve a ajudar i ni que sigui, ja sigui venir a fer un cop de mà ajudant-nos a fer una activitat o simplement a venir, ei, que poso un euro perquè qualsevol nano tingui ni que sigui una joguina al Nadal.
Mm-hmm. Quanta gent forma part de l'associació? És a dir, el gruix, el nucli de la gent que esteu pendents en el dia a dia o en les accions que acostumeu a fer, quanta gent sou?
Actualment, la junta en si, ara mateix, som 5 persones, però per sort comptem amb tot un seguit de voluntaris, mm-hmm. que arriba a sobre uns 150 en actiu ara mateix, que intenta manir totes les activitats, o ni que sigui poder fer difusió, que amb això ja en fem molt, encara que no ho sembli, i després tenim tota una sèrie de socis que paguen un cop l'any per fer un cop de mà, encara que no vinguin a ser voluntaris. Que tenim gent que ve a fer tot, que ve a ser voluntari, que ve a ser soci també, que ve a qualsevol esdeveniment que hi anem. Però ja depèn de la persona. Nosaltres tampoc demanem res. Simplement un voluntari, algú que vulgui venir a ajudar, fa molt.
I escolta una cosa, d'aquesta junta que sou ara, ja continua algun dels fundadors o és Sàvia Nova?
Actualment és tot Sàvia Nova.
Sí?
Però a més, tot estem parlant de que tots estem entre els 25 i els 30, que realment hem estat els que hem vist aquest origen, sobretot jo que ho he vist de prop des de ben petita, perquè sempre hi he estat allà, però realment és gent que al veure com ha canviat la cosa ha estat un... Anem a seguir endavant. Ja que ells no poden, agafem el relleu. Seguim endavant perquè això és molt maco.
I escolta'm una cosa, quines diries tu que són les vostres causes? I com trieu a les entitats per les quals fareu les vostres accions?
Les entitats a qui destinem el que aconseguim durant l'any ho deixen els socis. Ells mateixos proposen les causes, es fa una votació i fins i tot si són 5 i veiem que ho podem dividir entre aquestes 5, doncs es reparteix la immensa majoria, sobretot per poder subsistir i mantenir el local, i la resta és donació a aquestes associacions o entitats que ens han donat, ja sigui un projecte o simplement una causa, que ens han donat els socis.
Posa'ns algun exemple, perquè ho veiem més ràpidament.
Simplement, farà ja uns anys, em sembla que va ser... Just en l'hospital, a la planta dalt de tot, no tenien res, però tota la secció de nens que estaven en situació complicada, que no podien ni tan sols sortir a l'exterior a fer un vol, es va fer tota una planta perquè els nens poguessin pujar, jugar una estona, que els donés l'aire... Sí, aquest tipus de projectes que realment signifiqui una cosa o almenys podem ajudar. Per exemple, també vam estar durant diversos anys fent un cop de mà aquí a Sant Cugat quan es repartien joguines. El Bar Jugando sí que va fer diverses donacions quan es portava a nivell local.
I el que feu està relacionat, deies al principi, amb els jocs de taula, amb els jocs de rol, amb la literatura, els videojocs... Explica'ns una mica com són aquestes accions que feu.
Doncs mira, per exemple, d'aquí res és el Festival del Joc del Pirineu i nosaltres, per exemple, ens criden per portar a la nostra ludoteca de jocs de taula perquè els puguem explicar, perquè la gent pugui passar, agafar i provar simplement, sense cap mena de cos, simplement perquè hi puguin ser. I a canvi, doncs aquests esdeveniments es donen una donació perquè nosaltres puguem seguir endavant. I després, per exemple, cada desembre fem la nostra gran activitat, que és un cap de setmana, que fem unes jornades en les quals doncs es venen jocs de segona mà, llibres que ens han fet donacions, més enllà de doncs, tornejos, partides de rol que la gent ve i participa.
I aquestes jornades solidàries les feu cada any?
Cada any.
Al desembre?
Al desembre. Normalment la segona setmana.
Segona setmana de desembre. I les feu sempre en un mateix lloc o us aneu desplaçant i aneu buscant nous emplaçaments?
Normalment, quasi sempre, ha estat a Cotxeres de Sants, a Barcelona, perquè llavors tenim un espai molt més gran per poder que participi molta més gent. Però no dubtem que si més endavant això creix encara més, potser anem a algun lloc més gran. Però de moment sempre ha estat això, a Cotxeres de Sants.
I quanta gent convoqueu en unes jornades solidàries d'aquest tipus?
En aquest tipus de jornades, l'última vegada vam tenir un públic d'unes 3.000 persones.
3.000 persones? I què feu amb aquestes 3.000 persones?
Doncs es reparteixen entre aquestes activitats. Van passant durant tot el dia, però a més, simplement, entre que hi ha un bar, que poden provar jocs de taula, que a més tenim les partides de rol, que és un altre edifici, que això ja també ajuda a repartir la gent, però clar, simplement estan tot el matí jugant una partida tranquil·lament en una altra banda, i hi ha molta més gent que ha passat per la botiga, que ha estat en un torneig, en el qual tothom acaba tenint alguna cosa que fer i sempre donem la benvinguda a tothom que vulgui provar.
I es va mantenint la fidelitat d'aquest públic any rere any en aquestes jornades? Com ha anat evolucionant amb el temps?
La veritat és que sí, jo em trobo molta gent que any rere any, veure'ls i, ostres, fer goig veure aquesta gent que dius que t'he vist cada any venir... Simplement aquest moment de que només et veig un cop l'any, però tu i jo ens veiem i ja sabem a què has vingut. Tu has vingut aquí a fer un cop de mà o a jugar o el que sigui. I després el que estem trobant també és moltes famílies que encara que no siguin any rere any, però gent del públic familiar que ve i està amb els nens, aprofita i doncs o fan una activitat a l'exterior que els nens van contentíssims mentre els pares juguen una partida, però és molt en família i acaba venint de... Va, doncs, intentem venir. Si venen a l'Iceta, moltes vegades ens acabem trobant el diumenge, també, perquè s'ho han passat tan bé que és allò de, va, anem a fer el cap de setmana tranquil·lament aquí.
Després hi ha una altra qüestió, que hi ha una sèrie d'establiments que anomeneu establiments solidaris. Què vol dir això? Quina és la contribució que fan o què significa?
Aquestes tendes, a part de tenir la nostra informació, tenen una petita bústia per l'associació, en la qual si la gent fa donacions, això al final de l'any ens ho envien amb aquestes donacions perquè vagin directament a l'associació. I també, per exemple, doncs, si fan alguna activitat específicament per nosaltres, o si fan, per exemple, es van arribar a fer uns bufs solidaris que es van repartir entre les tendes que van voler anar a vendre'ls i demés. Però són sobretot un punt també per si calgués que la gent pugui anar i fer donacions de material perquè pugui arribar a nosaltres.
Mm-hmm. I quants establiments teniu?
Ara mateix anem sobre uns 30 en actiu.
I si ho poséssim a sobre d'un mapa d'Espanya, per on estarien aquests establiments?
Ostres, doncs et sorprendria, perquè estan una mica tot arreu.
Ah, sí?
Tant a Astúries, a Madrid, aquí a Catalunya hi ha unes quantes també, però estan bastant repartides, sobretot per sort nostra.
Sí, sí, a Catalunya crec recordar que hi havia a Sant Cugat, a Terrassa, sí. On més?
Recordo malament, parla... hi havia un parell a la Seu? També?
Sí.
Però ara mateix estan tan repartides que ja de memòria no me recordo totes. La més senzilla a Sant Cugat és el celler de llibres.
El celler de llibres. Per cert, tu te'n recordes què és el que provoca la creació d'aquesta entitat? Si anéssim a l'origen, alguna cosa et deu sonar, perquè segurament el teu pare, sent fundador, en algun moment t'hauria explicar la història de com neix Ayudar Jugando.
Doncs mira, jo el que recordo, del poc que recordo, perquè també era bastant petita, però jo el que recordo és sobretot aquests somriures d'aquest creixement, d'aquest veure que el projecte tira endavant i que la gent s'implica, que és el que a mi avui dia encara em fa somriure, de ostres, hem aconseguit que estigui aquí.
Però què li va fer al teu pare embolicar-se la...
Mon pare, jo ho tinc molt clar, va ser allò de com que no es pot fer un projecte solidari amb aquests àmbits que funcioni i que la gent faci donatius, i s'ho va prendre com un repte, i aquí seguim.
Uh-huh. I escolta'm una cosa, us agafa molt de temps mantenir l'activitat amb aquesta entitat? Tu estàs de responsable ara mateix. T'ocupa molt de temps al cap del dia o tu pots combinar bé amb la resta de coses que fas?
Tot depèn de l'època de l'any. Tenim moments que no parem. Ara, per exemple, estem començant just des del moment de les assemblees, de les reunions, acabar de definir tot, preparar-ho tot. Però sí que hi ha alguns mesos que just abans d'un esdeveniment gran sí que anem molt de bòlit, però després mitjanament, per sort, ens ho podem manegar per anar a poc a poc repartint i, per sort, amb els voluntaris que tenim, la meitat de la feina podem confiar completament en ells.
Lia, quin és el pròxim projecte que teniu, la pròxima activitat, que és amb el que esteu treballant ara mateix?
En el que estem treballant ara mateix és per anar-hi al Festival del Joc del Pirineu, a la Seu d'Urgell, que és just el primer cap de setmana d'abril, que hi serem allà amb dues de les nostres ludoteques, també estarem amb els nostres jocs gegants de fusta, que són superdivertits, a més, tant per als més petits com per als més grans. Jo he vist gent gran molt ficada en una partida d'aquestes mentre els nanos estaven esperant per jugar.
Ostres, tu, que guai. Sí, sí. Doncs aquest és el vostre projecte. Moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies també per venir a explicar-nos el que feu a través d'aquesta entitat, Ayudar Jugando. Si algú volgués col·laborar, posar-se en contacte amb vosaltres, com ho poden fer?
Ho poden fer tan simplement a les nostres xarxes socials, tant Instagram com X, o simplement a la nostra web, o si ens vol enviar un mail, el més senzill és simplement a info@ayudarjugando.org i ja està. I qualsevol de les maneres que es vulgui posar en contacte amb nosaltres, n'estem més que oberts a parlar-ne. I moltes gràcies.
Doncs Lia, que vagi molt bé. Gràcies i bona tarda.
Igualment.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Bocabadats.
Bé, i encara que toquem un tema d'abast català, seguim a Sabadell, perquè el Voluntariat per la Llengua, les famoses parelles lingüístiques, compleixen 2 dècades de funcionament i volem saber-ne més. Pau Duran, bona tarda, amb qui podem parlar?
Bona tarda, doncs per parlar-ne tenim a l'Elisabet Palomés, que, a banda de filòloga, és directora del Centre de Normalització Lingüística a Sabadell. Benvinguda.
Hola, bon dia.
A veure, que a nosaltres sempre ens crida molt l'atenció, allò, arrenca el curs i la gent que té interès en millorar una mica el català, posar-se les piles, allò que se't diu ara, doncs acudeix a aquestes parelles lingüístiques. Però crec que més enguany estem d'aniversari, no, Elisabet?
Doncs sí, doncs sí. Nosaltres vam començar els cursos a la setmana de del 20 de setembre amb molt bona acollida per part de la població, i a banda, la gent que no vol fer un curs doncs perquè ja el té o perquè no li interessa fer un curs reglat i tot plegat, doncs hi ha aquesta opció del tema del Voluntariat per la Llengua, que és un programa que la veritat ens està donant molt bons èxits. Com tu deies, aquest any celebrem 20 anys que es va començar aquest programa, i amb unes xifres molt espectaculars, perquè estem a punt de batre les 175.000 parelles.
175.000 parelles?
Això vol dir que ho hem de multiplicar per 2, parelles. Per tant, és el doble de persones que en el seu temps lliure fan doncs aquesta trobada amb un aprenent i disposen d'una hora a la setmana per dedicar-se a això. Per tant, és una xifra molt important i estem molt, molt, molt contents, la veritat.
Però espera, ara estic una mica... m'ha perdut, a poc a poc. O sigui, 175.000 en quin període de temps?
En 20 anys. 20 anys, parlem de 20 anys,
Amb les 2 dècades hem fet 175.000 parelles lingüístiques. Sí. I clar, com dius, multipliquem per 2,
exacte,
perquè una parella són 2 persones.
Exacte, sí. A Sabadell, si vols xifres de Sabadell, que les he portat per donar una mica d'importància a la població, hem de tenir en compte que el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell, a banda de Sabadell, inclou poblacions també del voltant, que són Sant Quirze del Vallès, Castellà del Vallès, Polinyà, Palau-solità i Plegamans i Santa Perpètua de la Mogoda, i amb aquestes 6 poblacions, amb aquests 20 anys, hem fet un total de 8.000 parelles, 8.800 parelles. Per tant, també és una xifra, penso que molt important, i com et deia, no podrem donar mai les gràcies als voluntaris que ho fan, evidentment, de forma altruista i que és una feina sensacional.
Home, clar, impressiona, perquè a vegades, com que ja ho tenim a la rutina, no?, de comença el curs, comencen les parelles i tal, potser no hi parem l'atenció deguda al volum, però clar, és que estem parlant de molta gent que ha participat.
És molta gent, ja dic, és un dels programes que ha tingut més èxit pel que fa a la llengua catalana. Això es va començar a portar a terme a Cornellà, es va fer una prova pilot, i com que va resultar tan positiu, el govern ho ha agafat com a programa prop. Per tant, la Secretaria de Política Lingüística té un pressupost especial per això, i per tant té un programa propi d'això, i apareix és un programa que ha anat més enllà. Per tant, això ho han copiat, per exemple, el govern d'Andorra ho estan fent servir, no copiant, perquè aquestes coses se cedeixen, evidentment, de forma voluntària. S'ha fet també a les Illes Balears, a Perpinyà, a Aran també, a Itàlia, s'ha fet també a Flandes, a Gales, vull dir que s'ha fet a diferents països del món, perquè es veu que té un potencial important amb el tema d'aprendre llengües.
Té sentit, no?, agafar un model de referència, sobretot quan tens dades que ho suporten, el fet de que funcioni, no?, com
sí,
és aquest
sí,
cas.
Sí, sí, sí. I a part és una cosa molt, molt simple. Es tracta de posar en contacte un voluntari, que és una persona que parla català, i que sempre expliquem, no cal que siguis professor, no cal que tinguis un nivell molt, molt alt, únicament sent parlant, sent catalanoparlant, ja serveix una persona catalanoparlant i una persona que en diem l'aprenent, que és una persona que l'està aprenent. I que, per tant, quan es posen en contacte aquestes dues persones, el que hi ha és una fluïdesa, una naturalitat i un parlar amb un ambient distès i que en diem no formal, que les coses no agafen aquell volum quan fas una classe allò formal amb un professor davant, no? I, per tant, és trobar-te una hora a la setmana durant 10 setmanes, que és el que demanem al mínim, però normalment aquestes 10 setmanes s'allarguen en el temps i moltes parelles doncs funcionen de forma... Vaja, van treballant en el temps. Per tant, és un programa que és molt fàcil. I llavors també una altra cosa que és molt important i que també m'agradaria recalcar és també volem donar molta importància als establiments i a les entitats col·laboradores, que també penso que és un tema que cal remarcar-lo. Què és una entitat col·laboradora? Doncs és una entitat de la ciutat que el que fa bàsicament és tot el que fa és, òbviament ho fa en català, i per tant es posa al nostre abast per exemple, per facilitar algun element que pugui fer aquesta parella lingüística amb aquell entorn parli català. Exemples, doncs, aquí a Sabadell... podem anar des del Teatre Sant Vicenç, des d'Òmnium Cultural, que és una entitat ja a fi, diguéssim.
Ja se li suposa gairebé.
El Club de Tenis Sabadell, el Club de Natació Sabadell, per tant, són entitats que també ens ajuden, i els establiments col·laboradors que fan una feina també molt bona, que el que fem és sempre que els alumnes el que saben és que en un ambient, allò que dèiem, no formal, saben que poden anar a aquell establiment i que tenen garantit que els atendran en català, perquè hi ha vegades que això no passa. I, per tant, aquí a Sabadell tenim una xarxa d'establiments col·laboradors extensíssima, des de la Llar del Llibre, l'Estrip, amb l'Òptica Ribes, Belles Arts, el Pati de l'Aliança, etcètera, 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 que ens ajuden molt que una persona vagi en aquest establiment i li garanteixi doncs, aquest parlar en català.
Deies també que aquest curs ja estava tenint bona acollida. Per fer una xifra més micro,
sí.
amb quin número estem començant aquest curs?
D'alumnes, vols dir?
Sí.
Alumnes inscrits en els cursos, eh?
I també de les parelles que ens deies...
Mira, alumnes inscrits en els cursos, a tot el CNL estem al voltant de dels mil inscrits. També és una xifra xula, eh? Sembla que estem als... Perquè fins demà hi ha temps per inscriure, per tant, sembla que ara estem... Aquest matí mirava les xifres, sembla que ens falten dues persones per inscriure's, però avui estava al centre, ja ha vingut una altra persona a inscriure's, per tant, jo diria que aquestes mil persones les farem. I pel que fa al...
Perdona, Elisabet, és el mateix que dèiem abans, eh? És Sabadell més les altres cinc poblacions
correcte,
que ens ajuden.
Correcte, sí. I llavors aquí també cal tenir en compte que des de la pandèmia, que ja sabem encara a vegades ens, hi ha aquesta línia, no? Doncs es van posar, que ja en fèiem, al Centre de Normalització Lingüística, ja fèiem els cursos en línia, però des de la pandèmia es va posar com molt, molt de moda, si em permets la paraula, i la veritat és que hi ha moltes persones que decideixen o prefereixen fer un curs en línia que no pas un curs presencial, perquè els dona molt més llibertat de moviments, eh? Per tant, amb inscrits, a tot el CNL estem, ja dic, rondem els mil inscrits, i pel que fa a les parelles lingüístiques, clar, jo tinc dades del juny, perquè encara tot això s'està movent. A hores d'ara, el 2013, ens estem movent a les 190 parelles.
El 2003, el 2023.
Perdona, el 2020 ens estem movent a les bàsicament de les 200 parelles, però són dades del juny, per tant, com aquell que diu, és un semestre, per tant, això diria que ben bé ho podrem doblar. Potser no arribarem a les 400, però potser no en faltaran gaires.
Molt bé. Escolta, i aquestes dues dècades s'hauran de regar d'alguna manera, no?
Com ho regarem, mira, ho reguem ja aquest dijous 5 d'octubre, que es fa una celebració a tot Catalunya dels 20 anys del Voluntariat per la Llengua, i el que fem és anem al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, amb una sessió especial per nosaltres, i anem a veure la plaça del Diamant. Llavors, des d'aquí Sabadell surt un autocar cap allà, cap al Teatre Nacional, i hem convidat tant a aprenents com voluntaris, entitats també col·laboradores, i doncs bàsicament aprenents i voluntaris, que són bàsicament els que hem de donar les gràcies per aquestes xifres tan fantàstiques. I després aquí a Sabadell també hi ha més localment. El dia 25 d'octubre farem també un acte de celebració, perquè aquesta, la campanya d'ara del voluntariat per la llengua, està marcada amb una campanya que es diu Quan parles fas màgia, i després hi ha un espectacle de màgia que fa un mag que es diu, és el mag Joanola, que vindrà aquí a Sabadell el dia 25 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Pere IV, i farà doncs farà aquest espectacle, i penso que doncs que serà una cluenda doncs important, i que també doncs convidarem a tots els nostres aprenents i voluntaris per fer doncs aquest acte de celebració.
I parlaves d'una cosa de la parella lingüística que m'ha fet pensar, és una sospita, eh? Però clar, trobo que una cosa és apuntar-se a un curs, no, i anar aprenent la gramàtica, vocabulari, etc. Clar, però el fet de tenir una parella lingüística suposo que fa que puguis aprendre, o que puguis preguntar inquietuds, cadascú té les seves, no?, quan intentes aprendre un idioma, i en aquest cas el català, de dir, però i això per què? O en quin context, o en quin cas, si o no? O és més, culturalment, quin sentit, no? Per què té això? O per què hi ha uns parlants? El merci, qui cola el merci? No? Clar, amb una parella lingüística sí, pots apretar-lo una mica, sí. Dir, tu explica'm això.
Clar, el que és important, allò que et deia, és aquest àmbit no formal de la llengua, que és l'important, és que tu et pots deixar anar amb una persona i li pots preguntar una cosa. Llavors, quan venen els voluntaris al centre i els expliquem el funcionament, sempre els diem, escolteu, és molt important que abans de començar amb la parella lingüística pacteu quatre coses, no? Poseu les normes sobre la taula. Si vols que et corregeixin o no. Perquè, clar, tu i jo podem estar parlant, tu pots dir una cosa que no està ben dita, i tu em pots dir, mira, cada vegada que tu em digui, que jo et digui una cosa incorrecta, sisplau, corregeix-me. O l'altre que diu, no, jo vull anar continuant, perquè si tu em talles perdo el discurs i ja no és natural. Per tant, són aquestes dues maneres de treballar. I, per tant, penso que el que aquí és important és que l'alumne agafi fluïdesa, perdi la por, i que llavors pugui anar a aquell establiment i parli català i que ningú li digui res. Per tant, jo penso que això és important. I això que deies tu també és cert, no? Que s'estableix una relació molt, molt important entre aquest alumne i aquest aprenent, i ha de passar a vegades el tema de la parella lingüística, i si tu ara entrevistessis amb una parella lingüística, la gran majoria han esdevingut amics. I com que són sempre de cultures diferents, doncs s'estableix un vincle cultural molt important, molt important.
Elisabet Palomés, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquestes dades al Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres.
175.000 parelles en 2 dècades, eh? Agafeu-vos fort.
Hola, bona tarda. El meu nom és Helena i últimament estic escoltant molt la cançó de Delicate de la Taylor Swift. Bueno, aquesta i totes les cançons de la seva discografia, perquè properament aniré a un concert d'ella i amb les meves amigues estem organitzant un viatge, així que totes les cançons em posen de molt bon humor. Sobretot l'escolto de canviar la feina, quan vaig al cotxe. Think for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a drink. Dive bar on the east side, where you at? Falling lights at my nightstand in the black. Come here, you can meet me in the back. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, never seen that color blue. Never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you. We can't make any promises now, can we, babe? But you can make me a dream. Is it cool that I said all that? Is
the chill that you're in my head, 'cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it?
I avui, per parlar de cultura, en aquest tram final del Connectats de dijous, anem fins a Castellà, perquè tenim a punt la Lídia Urrutia, una de les dames del crim, que ens porta una nova recomanació literària de novel·la negra. Es tracta del llibre Rancor, de l'escriptor italià Gianrico Carofiglio. Déu-n'hi-do, quina complicació. Amb ella també hi tenim el Jaume Clapés. Jaume, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
I la Lídia la tens aquí al costat?
Oh, i tant.
Hola, què tal?
Lídia,
bon any, eh?
Bon any. El Gianrico Carofiglio.
Sí,
que, nena, que
costa quedat... de dir, aquest senyor.
Home, si és la primera vegada que ho dius, sí. Però vaja.
Sí, et queda amb el Figlio aquest, que sembla que no et surti, oi?
Sí, que se sí. T'ho lliga la llengua.
Però vaja, que sembla que és un autor molt reconegut, tot i ser fiscal de l'Estat durant un temps, no? Que ho va ser, sí, sí. Curiós, eh?
Exacte. Bueno, de fet, és que encara que ara sigui exfiscal, però ell no oblida aquesta professió, perquè de fet amb les seves novel·les doncs és una de les seves com et diria, marques, no? Identificatives. Perquè de fet ell, quan parlem de la novel·la en si, parlem d'aquest personatge, però ell en tenia un també d'anterior, de personatge, sempre amb triles judicials, per això que ell mai deixa aquesta vocació de justícia. I protagonista, per dir-ho d'alguna manera, era un advocat que es deia Guido Guerrieri, testigo involuntario,
I
després d'aquest, doncs va dir, bueno, escolta, em poso amb la pell d'una dona, no?
Que curiós,
i així estem.
Bé, ara ens ho desgranaràs tot una mica més amb el Jaume, però recordem que tu l'última vegada vas venir amb una novel·la d'intriga històrica com Babilònia 1580, i ara ens portes una altra història, Rancor, que quin tipus de novel·la diries que és?
Mira, Rancor és que la paraula, si la busquem al diccionari, tot i que avui en dia deu ser el Google, però bueno, diguem el diccionari, ja ens ho diu tot. És a dir, tothom té rancor en un moment donat. I bàsicament no sabem perdonar moltes vegades fins al punt de que jo crec que hi ha coses que no ens les hem perdonat ni les nostres mateixes coses. Saps què et vull dir? I llavors aquest rancor pot provocar molts fets insòlits i fins i tot pot generar, per no entrar en males paraules, ser autodestructiu amb un mateix i amb els altres. De no saber escoltar, de no saber entendre. I aquest rancor és la base de la novel·la en si. És a dir, un rancor que pot durar anys i panys, com diem els catalans, doncs és veritat, no? I que finalment, doncs, la novel·la, quan en parlem més endins, va com amb dos vies. Una és la de la pròpia Penélope, que ara en parlarem, i l'altra és la de la novel·la en si, que són com dos carreteres que s'uneixen finalment en una autopista, perquè aquesta paraula rancor va per les dues bandes, per un fet que va succeir i un altre fet que va succeir amb la protagonista que no se sap perdonar. I aquí hi ha un rancor per un cantó amb una persona i, per altra banda, un rancor autodestructiu amb ella mateixa. I la novel·la en si, que en aquest cas és aquesta paraula, molt ben posada, a més, crec, molt ben posada.
I llavors una mica la sinopsi, perquè tot això està parlant amb uns abstractes.
Mira, és que està molt bé això, perquè clar, quan parlem de la Penélope Espada, que és una dona, doncs que, per això et dic autodestructiva, perquè en un moment donat, i això no es pot desvetllar, va tenir un error. I aquest error el paga car, el paga, ja ho diu el Rocco Barbagallo, li diu, vas pagar per tots, i et vas ficar la pota, saps jo que diuen fins a dalt de la gamba? Doncs vas ficar la pota ben gran. I de fet li diu, és una gran marranada el que t'ha passat, no? Però ella no s'ho acaba de perdonar. Llavors, Penélope és, com que està fora de la llei, ella actua com a detectiu, però sempre fora de la llei. Així que té els seus contactes, òbviament, i perquè ella 16 casualitats, doncs sempre hi ha algú que li diu, escolta, per què no parles amb la Penélope en aquest cas, doncs, amb el que sigui necessari, que ella t'ajudarà a desvetllar el que ha passat. Clar, primer tenim un primer llibre del Gianrico Carofiglio, que és La disciplina de Penélope. Hi ha la frase, fixa-t'hi, disciplina de Penélope. Per un cantó, una dona, ja et dic, autodestructiva, però al mateix temps es cuida molt, menja correctament, fa la tira de gimnàs. Ella té un gos al seu costat que li fa un cas espantós. És molt disciplinada. I llavors, en aquest primer llibre, és quan t'explica per què arriba fora de la llei, però no diu el motiu.
D'acord.
Quan arribem al segon llibre, Rancor, aquí sí que surt el motiu. Aquí diu què li va passar, com li va passar, per què va assumir aquesta autoculpa, autoresponsabilitat, i és el que no podem explicar. Es poden llegir junts? Home, encantats de la vida si us compreu el primer i el segon. Es pot llegir sol el rencor? Sí, perfectament. Perquè entenem, com podem veure, com tu deies amb la sinopsis, doncs que és un amor amb unes estranyes circumstàncies d'un metge, d'una persona important, i que ha passat un temps la filla no està convençuda que aquella mort ha sigut natural. I el metge diu que sí, que hi ha una autòpsia i que allà hi ha hagut un infart de miocardi, o sigui, una parada cardíaca, no? Però com que la filla no n'està segura, perquè aquest senyor es havia separat, i viu amb una noia molt, 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 molt més jove que ell. És allò típic, te la pots imaginar, sí. Una vamp, una noia. Bueno, tampoc podem dir gaire coses més d'aquesta noia, però la filla, clar, mal pensa, i diu, bueno, escolta'm, aquí hi ha diners entremig, això es va tancar d'una manera que a mi no em sembla gaire clara, per tant, qui em pot ajudar? I per uns contactes arriba a la Penélope Espada i li demana sisplau. I com sempre fa la Penélope, mai diu que sí de seguida, sinó que diu, bueno, deixem-ho rumiar. Però com que la senyora en qüestió és lluitadora, és una persona que a més té una èpica investigadora, té una ètica també investigadora i en sap molt, prima més el voler dir, aviam, anem a veure-ho, tot i que no està gens convençuda, perquè totes les senyals que té davant no indiquen que aquí hi hagi hagut una mort no natural. Pots entendre que és no natural, no és un infart. Perquè... Si no, no estaríem parlant de novel·la.
Home, si no,
negra,
mira, si fa la novel·la i al final de tot, doncs mira, si havia sigut natural...
I ara jo m'he tregat aquí, perquè, home, però, a veure, quantes pàgines?
Però igualment, digues. No, Lídia, que estaves explicant que el primer llibre es passa tot el primer llibre sense saber exactament el motiu, no?
No el sabem, no
pues
el sabem.
Doncs imagina't, Jaume, si podria arribar al final...
Escolta, comença. En el primer llibre diu, Penélope se despierta en casa de un desconocido después de la enésima noche para olvidar. Marcha sola y en silencio, recorriendo las calles grises de otoño milanés. Clar, aquesta dona, què he dit? Es cuida, menja bé, fa gimnàs, però fa gimnàs... Que, bueno, al principi del llibre hi ha un senyor que l'observa en un jardí, i pensa que aquesta dona s'està deixant aquí la pell, no? Però, bueno, després s'emborratxa, veu, el sexe li va per tot arreu. I, clar, és una mica incongruent. I aquí és on es veu que es maltracta, no? Seria una mica la paraula.
Que hi ha una culpa, hi ha una culpa.
Hi ha una culpa molt important. Ara, ella és una dona tossuda, és una dona, a més, que, el que et deia, és aquest sentit de la justícia tan, tan potent que té. I... bueno, de fet, per ella, el trencar amb la justícia, per ella va ser molt traumàtic, la va deixar molt, molt tocada, i no vol tampoc afrontar-ho. Sempre busca, saps, aquest escape per dir, bueno, no, jo què culleres haig de fer, no? I el que passa és que el Gianrico Carofiglio és una persona que treballa aquest llibre amb molta minuciositat. Això sí que em costa d'enemir. Sempre aquesta parauleta és minuciós, sí. Deixem-ho senzill, no? És senzill, i a més és reflectiu. Reflexiu. Perquè jo tinc costum de tinc el costum de subratllar amb llapis.
Deixa, sí.
I de vegades hi ha frases, paràgrafs, que ja no solament és per la novel·la, que dius, ai, vull veure qui ha sigut, què he fet, com ho ha fet. No, és per com et fa pensar, que això en els llibres és molt important, tant si és una novel·la negra, com una novel·la històrica, com una novel·la política, com una novel·la clàssica, no, buscar aquella part que et faci pensar una mica també, no? que et puguis en algun moment sentir identificat o pensar en algun fet, doncs que t'aporti alguna cosa més, no? I això ell, el Gianrico, ho sap fer molt bé. Bueno, us deixo parlar, perquè, clar, si jo parlo de la ràdio...
Home, no,
que...
però Lídia, és que el que volem
Embedalits.
És que ens expliquis les cosetes.
Bueno, hi ha una cosa molt divertida, també, d'aquest bon home, perquè el vaig estar escoltant...
Ara l'autor, estem parlant de l'autor.
Sí, en anglès, en italià, no. Jo buscant el traductor, perquè mira que... Home, s'entén una mica errona, no? Però que sí, el senyor va deixar molt clar que les seves novel·les, bàsicament les més autobiogràfiques, ell, que és un home, té el protagonista de la dona, com si ell se sentís en aquell moment com la dona, realment. O sigui, si algú li interessa que busqui... bueno, és igual, internet, posa el Gianrico Carofiglio, i que busqui, doncs, una entrevista a la que li sembli més oportuna, perquè no cal que sigui del llibre, perquè ell tendeix a no parlar dels llibres, ell tendeix a parlar de la justícia, ell tendeix a parlar, doncs, això, doncs, de què no... que ell ell personalment, amb tots els, i més les dones li han dit que en els llibres que ell escriu, escriu i parla en primera persona una dona, i que realment ell és un home que ho està escrivint. I això és una de les coses que, bueno, sembla ser que agrada molt, eh? També és cert que el Gian Rico segueix molt els cànons de la novel·la policíaca, eh? Vull dir, els esquemes clàssics de la investigació.
Home, jo quan ho has explicat m'ha vingut el sueño eterno, dic, sembla...
Sí,
no, la premissa així d'entrada, dic,
sí,
bueno...
Sí. Aquesta és més així com més bestiota, eh? Una mica més. Perquè ella, clar, quan la veus com fa el gimnàs i te l'imagines, i el seu gos i tal, i pim, i com es maltracta amb l'alcohol, dius, hòstia... Però sí, jo la considero i penso que és una novel·la amb els seus cànons, i que a més la història paral·lela d'ella mateixa, no? De la Penélope, amb la seva ànima i la seva història personal, doncs són històries de recerca per una banda, i per altre cantó, doncs, el tema aquest personal interior d'ella. Vull dir que hi ha la novel·la en si, amb la seva trama, d'aquest bon home, o no, tan bo, que és un tio molt important, i que el troben mort, això sí, vestit i sense sabates. Això em va fer molta gràcia, a mi vaig pensar, ai. Però s'ha mort d'un infart, i a més està claríssim, perquè ho diu autòpsia i ho diu tot, vull dir que no...
Llavors diríem que està ben equilibrat les dues, o sigui, les dues trames centrals, que són el problema que té ella amb ella mateixa,
sí.
I l'altra trama, que és solventar el misteri. És un...
Oh, ara m'encantaria que l'haguessis llegit, perquè... Sí, no, Carme, és veritat. Perquè saps què passa? Que està, sí, molt ben equilibrat. Per què?
No,
perquè quan arriba cap al final...
No és fàcil.
Clar, quan arriba cap al final, el que ella decideix dir o no dir es posa ella també en primera persona.
Mm-hmm.
I és perquè, on que ella ha pogut desvetllar i intentar, entre cometes, arreglar el seu passat, això l'ajuda també a com afrontar, com la filla ha d'afrontar una sèrie de fets. Hòstia. I és aquí on hi ha gran punt final. Dius, bueno, hòstia, aquesta dona és un crac.
Bueno, i que rodó el llibre, no? Que les dues trames puguin confluir, sí. Els dos conflictes puguin ajudar-se una a l'altra,
sí,
per resoldre's.
Sí, exacte. I, de fet, jo crec que no li veig un tercer llibre, mira què et dic.
Ah, no? Ara, això volia preguntar. Tenim una sèrie, 1, 2, i el 3...
No m'ho trec de la butxaca, no m'ho acabo de treure, perquè al final, bueno, quan el llegiu...
És bastant conclusiu?
És bastant conclusiu, jo crec que sí. Sí. Ara, si el senyor em vol treure un altre, però jo crec que... Mira, no crec que no serà el cas. I no ho he llegit ni ho he escoltat, però acaba d'una manera que penso lògic, sí. I això que has dit m'agrada molt que m'ho preguntessis, perquè sí, està molt ben equilibrat.
Home,
sí.
Perquè això, jo que tinc més formació cinematogràfica, sempre és una cosa que és molt difícil d'equilibrar, sempre,
sí.
En les pel·lícules, conflictes intents dels personatges amb el conflicte extern de la trama, i que d'alguna manera tinguin relació i que vagin a una i que no siguin dues coses diferents,
sí.
És molt complicat.
I sobretot si deixen coses una mica en l'aire, no? Que de vegades després, jo no fa gaire vaig llegir una novel·la, no diré nom, ni diré l'autor perquè no toca, i sabeu que parlo de novel·les que m'agraden, perquè
molt
és que, si no, això de la crítica és molt, molt perillosa.
No li xafem el negoci a ningú.
No, exacte. Però sí que és veritat que, parlant-ho després amb les companyes que els agrada el negre i tot plegat, dic, escolta, aquest senyor té una segona part, diu, no, dic, no m'ho diguis, ens ha deixat.
Això, ja. Yeah.
Que dius, per favor, mala matada, o sigui, ara què faig? No farà com el Moriarty, oi? Com el Moriarty, que ens la van treure amb el proper llibre del Deixonsis, del Sherlock. Vull dir que hi han coses que, no sé, tu o l'autora, què els hi passa, no? Que et deixen una mica el que dius tu, que no està equilibrat. I amb això et dono tota la raó, és veritat.
Bueno, llavors és una bona recomanació.
Molt bona recomanació. Indispensable, més, per tothom, per saber reconèixer una mica les zones fosques que puguem tenir. I et dic que també la gent que li agrada la novel·la negra disfrutarà, perquè és un llibre, ja et dic, dintre dels cànons. Però sí que és veritat que és un llibre, com et deia, de reconèixer les nostres zones fosques. I, sobretot, hi ha una cosa que, mira, aquí a la ràdio també és interessant de parlar-ne, encara que tenim pocs minuts, és el saber escoltar. Però quan tu parlaves, sempre quan un altre parla, el saber escoltar, que és una cosa de base, ens costa molt, alguns més que els altres, jo m'incloc, aprens coses. I escoltant també és poder entendre i poder donar, si és necessari, el perdó amb altres persones, pels motius que puguin haver. Perquè el que passa que és difícil de practicar. O sigui, la gent no sabem de vegades escoltar. I perdonar...
Mig-mig.
No?
Mig-mig.
No, Carme? Vull dir, ens quedem, mira, així una mica...
Sí. Fem el que podem, sí. Exacte. El perdó, ostres, és una bona cosa treballar el perdó.
Sí. I el que us deia, que és una novel·la que es pot llegir per separat, que ningú es posi al cap i diu, oi, ja m'haig de comprar les dues perquè amb la primera em dirà... No, el saber que hi ha un fet que, a més, es torna a recalcar a principi de la novel·la, el que passa que en aquesta segona, doncs, el fet se'ns desvetlla, eh? I llavors,
si,
això és important.
Si siguessis a destacar de totes aquestes coses que hem dit, què destacaries de la novel·la? Hem parlat del personatge, hem parlat del conflicte interior, hem parlat del tema del rancor, de l'equilibri entre les trames, una cosa que tu dius, home, jo crec que això especialment, això està ben trobat.
Jo penso que és una novel·la que el que m'ha agradat, perquè suposo que va bastant lligat, són, com ho diria, els impulsos instintius, ho dic bé, això?
Sí.
Saps? Aquests impulsos que de vegades no t'ho has pensat, merda, no? Aquests impulsos instintius i...
De la protagonista?
Sí. Sí, perquè la protagonista està a punt de deixar-ho tot, també. I per això és ella, és aquests impulsos que té, que no es acaba de decidir. O sigui, que per mi la protagonista és essencial, perquè el mori secundari, el metge secundari, la filla secundària, fins i tot la dona, la exdona, la divorciada, també secundària, però ella ens dona molts punts psicològics, molts punts, i aquest punt, ja et dic, impulsiu, que de vegades molts tenim i no sabem aturar, i ens pot portar conseqüències de vegades no les que volem.
Doncs amb aquest aspecte, amb aquesta protagonista i aquests impulsos...
Ho hem de deixar molt ràpidament.
Et dic només, Lídia, ràpidament, digue'm, que és que per acabar.
Se'ns acaba el temps, és que no tenim segons, no tenim res.
Bueno, doncs res, un llibre que sense més vull dir, que és un amor, que ens trobarem en unes estranyes circumstàncies.
I aquí, recordem, aquí ho deixem, perquè demà hem de tornar.
Recordem que Duomo Ediciones, sisplau, Carme, Duomo Ediciones, que gràcies. Si no, no sabran on trobaran rencor.
Gràcies, Jaume.
Gràcies
bona
a tu.
Adéu-siau. Això és tot de la nostra part. Ja sabeu que demà tornarem, com sempre puntuals, a les 4 i 3 minuts, edició, l'última d'aquesta Setmana Santa, del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.